Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust i disposats a afrontar ja una pujada de temperatures important, que és el que tindrem a partir d'avui, durant tot el cap de setmana, fins a la setmana. La setmana que ve, això sí, tornarà a baixar les temperatures per estar i normalitzar-se pel que tocaria per l'època. Però aquests dies que ens venen per davant, tenim alertes de calor i tenim unes temperatures que ens maregen. Ara, no oblidem una cosa, estem possiblement en una de les èpoques més desitjades de l'any, l'estiu, perquè li agradi molt la calor. Jo no sóc gaire amic de la calor, també us ho he de dir, us confesso, sóc més amic del fred que no pas de la calor. Però sí, sóc amic del que hi ha en aquesta època, que són les vacances. Les vacances, possiblement, són el moment més desitjat per la majoria de tots nosaltres. Sempre deixaré un percentatge de persones que no els agrada fer vacances, perquè hay de todo en la viña del Señor. Però en alguns casos, aquest període estival pot desencadenar una cosa que possiblement és molt d'estiu. Naixement i mort. És a dir, des del punt de vista sentimental, em refereixo. L'estiu pot veure el naixement de l'amor o el trencament, el fi de la relació sentimental. De fet, el nombre de divorcis i separacions i trencament de parelles a Espanya habitualment creix a l'últim trimestre de l'any, després de les vacances d'estiu. Aquestes dades són dades de data del Consell General del Poder Judicial i diuen clarament que la darrera dècada ha estat el període de l'any amb més ruptures oficials de parella. De fet, el 60% dels casos. Alguna cosa de l'estiu, eh? Alguna cosa de l'estiu que no acaba de fer el pes. És quan més trenquen les parelles. Possiblement, i podem posar sobre la taula, no sé com viviu vosaltres l'estiu, però habitualment hi ha una convivència, per començar, una convivència intensificada. Llavors, això, a vegades, bé, són convivències, sobretot en relacions que estan una mica deteriorades, i ens produeix aquesta barreja perfecta perquè aquest conflicte exploti, no?, d'una manera que ja et quedis allà. Després, parelles que no es cuiden, també. Hem de mimar una mica, eh? Però no, sense ànim de buscar culpables, perquè aquestes coses, trobar culpables, és una mica difícil, eh? Després, hi ha un altre factor, que està l'enamorament d'estiu, que és la irrupció d'una tercera persona. Condició humana. La química, a vegades, no es pot controlar. I després, expectatives que no s'acaben de complir. El cas és que la dada està a sobre, l'estiu porta dolçor i amargor. Sobretot, insisteixo en aquesta dada, el 60%, xifres rodones, eh?, dels casos de trencament de parelles es produeixen durant aquesta època estival. Bueno, no vull allò de dir, allò de Villa está el Cruz con pájaro de Malagüero en aquest cas. No, és una realitat que en parlem. I precisament, per què trenquen més les parelles a l'estiu? Per què? Tenim al telèfon l'Aleix Cortés, que és psicòleg, per traslladar-li tot això. Aleix, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, no, sembla que la convivència a les parelles, estar molt de temps junts, a vegades no acaba de funcionar bé. Provoca incendis, per dir-ho d'alguna forma.
Totalment. Jo crec que ho has explicat molt bé, no? Una miqueta el que passa és això, que durant l'any hi ha moltes friccions, hi ha coses que no es treballen, coses que no es parlen, i arriba l'estiu i, clar, ens trobem amb que molt de temps lliure, moltes decisions a prendre de forma conjunta, no? On anem, com ho fem, de quina manera, què és el que t'agrada a tu, què és el que m'agrada a mi, i això acaba, doncs, moltes vegades, en que aquestes friccions generen un conflicte.
Però tant és així, només per dir... Serà una cosa més greu, no? Suposo, no per on anar o què fer o què no fer. Això pot ser una discussió, però... És tant com per trencar?
Clar, això és la part visible. No? És a dir, nosaltres veiem això, d'aquesta conflictivitat. Què hi ha a sota, no? És com un iceberg. A dalt veiem tota aquesta part de les conductes visibles, que és aquestes discussions per coses petites, aquest malestar, això de no disfrutar de les vacances quan s'hauria d'estar disfrutant, però per sota hi ha tota aquesta conflictivitat de parella que potser s'arrossega de fa molt de temps, no? Que potser té a veure amb que la parella no estava equilibrada en certs aspectes, amb que no hi ha hagut comunicació amb coses importants, no? I amb maletes que anem emplenant durant l'any i que després a l'estiu és on les buidem d'aquesta manera.
Llavors és cert que durant l'estiu és quan més trenquen les parelles, quan més divorcis hi ha?
Totalment cert. És a l'estiu i durant el Nadal, que també és una altra època on es passa temps...
Dos punts clau, eh? Dos èpoques clau, en aquest cas, eh?
Molt clau, molt clau, molt clau. I, clar, aquí veiem coses, no? La primera és que durant l'estiu, a part d'haver-hi més proximitat entre la parella, hi ha unes expectatives, no? La gent s'espera, o sigui, m'aniré amb la meva parella a les Bahamas, no? I disfrutarem d'estar tranquils i de no fer res. Però, clar, després et trobes que durant el vol, doncs, bueno, surten friccions, no tot va com hauria d'anar, i aquí és on es desperten tots els ressentiments d'aquestes coses que no s'han treballat abans.
Llavors, què es pot fer davant de tot això? Perquè, clar, igual després t'emparadeixes o no, o senzillament t'adones de que, bé, això no tenia més recorregut. Però a partir d'aquí, quan augmenta el temps de convivència, què hem d'exigir i en què hem de cedir perquè la cosa vagi bé? No deixa de ser una convivència.
Mira, al final és comunicació, comunicació, comunicació i comunicació. Moltes vegades no és que hi hagi un conflicte entre una persona i l'altra, és que no hi ha la comunicació suficient per entendre que a l'altra persona li està passant alguna cosa important que té a veure, doncs, potser amb la seva història de vida, doncs potser té a veure amb com ha viscut la relació amb els seus pares i el que espera de la parella, que tot això és senzill de treballar quan hi ha comunicació, no? Quan jo parlo amb l'altra persona i li explico, doncs mira, això que estàs fent a mi em senta d'aquesta manera, i em senta d'aquesta manera perquè jo m'esperava que fos d'una forma diferent. I aquí és on s'arriba a acords. I de vegades acords, doncs sí, és cedir amb coses que potser són poc importants per mi, però molt importants per la parella, i a la inversa. I és comunicar, comunicar i comunicar. I sobretot parlar d'emocions, que és una de les coses que de vegades no fem. Que parlem del dia a dia, que parlem de com organitzar-nos, no? Que parlem de com tirar endavant la vida, però no parlem de què ens està passant en aquest moment.
Saps, estava pensant, ara, t'estava escoltant a l'Eix i dic, ostres, entre el que jo estic preguntant i el que l'Eix m'està explicant, que poc romàntic és tot això, no? On queda l'amor? L'amor prevalece, Aleix?
Clar, l'amor queda durant els primers estadis de la parella, no? A partir de que la gent ja porta un, dos anys, no? L'amor es perd, i el que queda al final és la confiança, el que queda és la seguretat, no? El que queda és la parella, no? Aquest acompanyament durant el dia a dia i durant la vida, que això és l'important, perquè l'amor, no? El foc, la intensitat, això sempre acaba. I és bo que acabi, eh? Perquè no podem viure constantment en les flames. Hem de viure també, bueno, doncs amb la tranquil·litat, no? Amb la confiança, amb la serenor. I això és el que les parelles s'han de treballar, no? Aquesta capacitat d'estar junts sense buscar aquesta explosió continuada d'emocions, perquè de vegades la vida no és així.
La vida directament no és així, no és... directament no és així, però sí que és veritat que possiblement una de les parts de la parella sempre diu allò de és que jo ja no crema com abans, ja no hi ha aquella passió, en tot cas, però si quan ja ha passat tot això. Què passa quan un té en el cap tot allò?
Això és molt curiós, perquè el que li passa a la majoria de les parelles és que allò que al principi de la relació m'enamorava de l'altre és el que ara em crema. Jo me'n vaig amb una noia, és així, jo me'n vaig amb una noia que, hosti, és supertranquil·la i ho té tot ordenat i organitzada i m'encanta perquè dona ordre a la meva vida. Però clar, al cap de 20 anys, hosti, jo vull una miqueta de marxa, no? I aquesta noia no ha canviat, segueix sent la mateixa. No? O jo busco una persona que sigui superactiva, que faci molt d'esport, que no es cansi mai, que sempre vulgui estar fora de casa. I quan jo busco estabilitat, amb aquesta parella em costarà molt trobar-la. És a dir, allò que m'enamora, allò que em crida, després de vegades s'acaba convertint en una llosa. I això també és important, recuperar-ho i entendre-ho.
Que és curiós tot això, de veritat. Ai, l'amor, la relació humana a vegades és... es pot entendre la relació humana, Aleix?
Jo crec que sí, que encara estem en el camí d'entendre-ho per complet, però sí, hi ha moltes coses que ja entenem a dia d'avui, que ja tenim moltes estadístiques, que tenim molta informació, que sabem més o menys, no, per on van els trets, però sí que és veritat que cada cas és absolutament individual i llavors has d'entrar en les individualitats de cada una d'aquestes parelles, no? I sobretot, jo sempre parlo de la història. La història és el més important, el que ens expliquem sobre per què les parelles són parelles, per què es va començar, com es va començar, quines coses hi havia en comú, quines necessitats, i tot això és el que després dona sentit al punt en el que estan a dia d'avui.
És curiós perquè és cert que l'estiu, el Nadal, com explicaves, és èpoques de l'any on, per convivència, per manera, per entendre, són més l'època de les èpoques de l'any on més parelles es trenquen. Però l'estiu és també quan més parelles es fan, allò dels famosos amores de verano. Per què passa això?
Doncs mira, exactament pel mateix motiu pel qual es trenquen, per les expectatives, no? Aquí, nosaltres al centre, a Kafka, sempre ho treballem d'aquesta manera, no? És a dir, jo tinc unes expectatives que a mi em porten a esperar certes coses de la vida. Quan jo trenco la meva parella és perquè espero que estant sol em passin altres coses, que recuperi la joventut, que recuperi les amistats. Quan trobo una parella passa exactament el mateix, no? Mm-hmm. Busco l'expectativa amb aquesta noia, que és el que, o amb aquest noi, que és el que trobaré, que és el que veuré, no? Com m'agradaria i com em projecto en aquesta parella. Al final, una parella estable és anar trencant aquestes expectatives que jo tenia al principi i adequant-les a la realitat. És de construir aquest imaginari de qui, amb qui jo crec que estic i construir la realitat d'aquesta persona, que és imperfecta, que no és com jo m'imaginava i que hi ha coses que potser m'agraden més o que m'agraden menys.
D'això se'n diu maduresa, Aleix, potser, no?
Totalment.
Fer-nos grans, en aquest cas. Doncs comunicació seria l'antídota, possiblement, per no trencar, per entendre la persona amb la que convivim. Doncs Aleix Cortés, psicòleg del Centre Kafka Mataró, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, per aquestes explicacions molt amables.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a reveure.
Gràcies. Doncs, mira, és un què. Clar, hem xerrat, però parlar d'amor a vegades és tot un què. Hi ha una cosa certa, i és que quan s'acaba aquella reacció química, que és el de l'amorament, queda una cosa molt més important, que és l'estima, l'apreci, l'acompanyament, la confiança, coses que tenen molt de valor. Som éssers humans i tenim aquestes reaccions químiques que a vegades ens fan embogir per amor. Bé, és interessant, eh? Tot això i parlar de relacions humanes a vegades és tan instructiu com curiós, perquè cada un de nosaltres ho vivim d'una manera diferent i ho apliquem d'una manera diferent. Així que té tota aquesta passió de poder estar d'acord en unes línies en general, genèriques, com podria ser la comunicació. Crec que la comunicació és una qüestió bàsica en tots els aspectes de la vida, però, ostres, de forma particular cadascú viu la seva d'una manera molt particular, no? Bé, doncs, mira, farem pregunta, en tot cas. Quant de temps porteu amb la vostra parella? Com la vau conèixer? Quina és la vostra història? 699-1309. Quant de temps porteu amb la vostra parella? 699-1309. És el telèfon per esperar els vostres missatges de veu, de quan porteu o si teniu aquestes expectatives o com va el tema. 699-1309 és el telèfon per escoltar les vostres notes de veu. Missatge maco, romàntic. És el moment per ser una mica macos, en tot cas. Ja sé que tot té dues cares i les parelles passen per moments àlgids i més enfonsats. Tot té les seves èpoques, però aquí està el mèrit, eh? Superar les coses, sempre, sempre superar les coses. Va, 699-1309 és el telèfon que tenim per esperar, doncs, aquesta història de com i què i quants anys. De seguida parlarem d'una campanya. Ara, de seguida, trucarem a la Montserrat Ginés. Qui és la Montserrat Ginés? És la vicepresidenta de l'associació Acción Psoriasis. Per què? Doncs perquè arrenca la campanya #destapate2024 pels malalts de psoriasis. De seguida en parlarem de què és la psoriasis i el per què d'aquesta campanya. En parlarem aquí darrere a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, si vols tenir un cotxe, ja saps que Record Motor és el lloc on has d'anar, eh? recordmotor.com, amb cada quilo. Perquè si vols un cotxe de qualitat, doncs allà podrà trobar més de 150 cotxes de qualitat i en perfecte estacte. recordmotor.com, amb cada quilo. A més, et donen un certificat de 200 punts, 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garantitzen la seva qualitat. Així que pots entrar ara a recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, perquè hi ha més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
En Flexicar, muchos cars.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvel y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvel tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvel.es.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Fixeu-vos, quan parlem d'amor, el desamor és el que crea moltes coses, i l'amor també, com cançons com les que estem sentint en aquest cas, És el que volíem parlar quan porteu la vostra parella, si és que porteu, que igual són mesos, val tot aquí, en tot cas, 699-1309, a l'estiu, que serveix tant per trencar com per trobar amors, és el que hi ha, és molt, molt humà. 699-1309 és el nostre telèfon del WhatsApp, i el Sergio, em sembla, em diu si tenim ja el primer disponible. Sergio, sí, el tenim. Escoltem el que arriba, sí. Endavant.
Bon dia, soc Clement.
Hola.
De setembre de l'any 1977. Ara, aquest proper setembre, farà 47 anys. Llavors jo tenia 18 i ell tenia 30. I clar, la gent, és molt gran per tu. Bueno, clar, també eren un altre temps, no?
Clar.
I mira, i ara, si Déu vol, aquest proper setembre farà 47 anys que estem junts. I el millor que m'ha passat a la vida, el meu marit.
Oh.
Tenim un fill i estem molt enamorats i sempre tinc que donar gràcies a Déu. Bueno, aquesta és la meva experiència. Bon dia.
Gràcies. Oh, que maco, això és magnífic. 47 anys. Fantàstic, eh? Suposo que com tota la vida, eh? Coses bones, coses dolentes, de tot, però aquí està la gràcia de tot, eh? Aquí està la gràcia. Gràcies pel teu missatge. Oh. Aquestes coses omplen, Dius, ostres, 47 anys, dels 70 i pico. Fantàstic. De seguida continuarem escoltant més missatges de WhatsApp sobre aquestes històries d'amor. Però ara, si em permeteu, parlem de la psoriasis. Primer, què és la psoriasis? La psoriasis és una malaltia, bàsicament, de la pell, que es veu molt a la pell, encara que també afecta altres parts de l'organisme, però es veu i és molt visible a la pell. És una malaltia crònica que no té un origen. Per què tinc psoriasis? Pues no se sap, realment no se sap. Pot hi haver una qüestió genètica i pot haver alguna mena de trauma, és possible per això, però no tenen clar exactament d'on pot venir la psoriasis. Es pot tractar, té cura? No, és crònica. Sí que hi ha medicaments, doncs, per intentar portar una vida pràcticament normal. Què passa? Acaba de començar o s'acaba de presentar la campanya #destapate2024 perquè els malalts de psoriasis, doncs, no tinguin complexa a mostrar el seu cos a la platja, amb banyador, amb biquini, com sigui. Per què? Doncs perquè la psoriasis deixa unes taques a la pell molt visibles, molt cridaneres, i, clar, les persones que podem veure tot això, doncs, ostres, què passa aquí? Hi ha una cosa molt clara, La psoriasis no és contagiosa, no és una infecció. No és un virus, no és una infecció que tu et toques i et contagies. No, no és contagiosa. I aquí seria la principal preocupació de moltes d'aquestes persones que moltes vegades reben aquest estigma, no? Parlem d'això, d'aquesta campanya, hashtag Destapate 2024, amb la Montserrat Ginés, que és vicepresidenta d'Acció Psoriasis. Montse, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies. Molt bé.
D'entrada, si em permets, començarem per la base de tot, per entendre la situació. Què és la psoriasis i com es manifesta? Festa.
Doncs mira, la psoriasis és una malaltia inflamatòria autoimmune, crònica, que de moment no té cura, que no és hereditària però que sí té un gran component genèric i que és una malaltia que tu has explicat molt bé, que es manifesta majoritàriament a la pell però que va més enllà de la pell. Vull dir, actualment sabem que la psoriasis és una malaltia doncs, sistèmica i que això què vol dir? Doncs que pot afectar altres òrgans del cos. Per exemple, normalment es manifesta la pell amb plaques que són vermelloses, que és inflamació, doncs que tenen escames, que vermelles... Però un 30% de pacients amb malaltia psoriàsica també tenim artritis psoriàsica. O sigui, això vol dir que aquesta mateixa inflamació també es pot donar a les articulacions.
D'acord.
I d'igual manera a altres òrgans del cos. A altres òrgans del cos.
D'acord. D'entrada, llavors, aquesta campanya que es fa cada any, que seria el Destapate 2024, hashtag Destapate 2024, anima doncs, a mostrar la pell a l'estiu. Perquè suposo que hi ha... No sé, seria cert complexa o com es diu això?
A veure, la psoriasis és una malaltia que encara està molt estigmatitzada. Vull dir, no es coneix gaire, malgrat que és tan prevalent com tu has explicat. I llavors, què passa? Doncs quan algú té a la pell, que és l'òrgan més gran que tenim al cos, doncs aquestes plaques, aquesta visibilitat no, de la malaltia, un què fa? Doncs tendeix a ocultar-se, a amagar-se, perquè no el mirin, perquè ell també moltes vegades els propis pacients no ens acceptem amb aquestes plaques, d'aquesta manera, perquè té un impacte físic, però té un impacte emocional molt important. Perquè, clar, si tu tens una psoriasis als colzes o als genolls, doncs, bueno, però si tu tens una psoriasis a la palma de les mans i tens que treballar, tens que acariciar la teva parella o a les plantes dels peus o a la cara, hi ha llocs molt visibles, o segons també... a quina proporció del cos, no? Que hi ha persones que poden tenir psoriasis a molta part del cos, doncs què fem els pacients? Tendim a amagar-nos per les mirades dels altres i per les nostres pròpies. Llavors, la campanya Destapate, el que ja fa 12 anys que la fem, doncs el que té com a objectiu és animar els pacients a que, primer, que l'estiu és el moment de l'any millor per nosaltres, perquè per la pell ens va molt bé, per aquesta inflamació que tenim, prendre una mica de sol, protegits, com ens hem de protegir, però prendre una mica de sol i, sobretot, també l'aigua del mar, no? si podem fer banys de mar. Llavors, clar, és una època on tots tenim calor, tots tenim ganes doncs, d'anar a la platja, d'anar a la muntanya, de fer activitats a l'aire lliure. I el que no pot ser és que els pacients de psoriasis, doncs, per aquest autoestigma que s'imposen o per les mirades dels altres, doncs tinguin que estar tapats i no puguin gaudir d'aquest dret que també tenen. Llavors, amb la campanya que volem fer, sensibilitzar la societat, que la psoriasis no és contagiosa, que no passa res, i després, doncs, sensibilitzar, animar, encoratjar els pacients a que es mostrin, que tenen dret a fer-ho, que no passa res, que acceptin la malaltia, que sabem que és difícil de vegades, però hi ha que fer aquesta acceptació per poder gaudir-ne després, no? De tot això que és beneficiós per nosaltres.
Escolta'm, Montse, quina és la pregunta més estranya que t'han fet davant de tot això? Perquè suposo que és normal, no?, també que una persona que no conegui o que no tingui clar que és la psoriasis i vegi, doncs, aquestes taques vermelles, pregunti, no?
És
una reacció molt normal, no? Llavors, què és la cosa més rara que t'han dit o com t'han fet sentir?
A veure, normalment la gent mira molt, no? La gent som indiscrets, no? També ens passa a nosaltres, no? Que quan veus alguna cosa que no és o habitual, doncs tu mires, no? Llavors pot haver molta indiscreció amb les mirades i molta agressivitat amb una mirada. El primer que pregunta la gent és que això s'enganxa?
Clar. És una pregunta clau, aquesta, no? Això és contagiós?
Sí, clar. Això és contagiós, això s'enganxa, perquè, clar, si això és contagiós, vull dir, ja s'aparten moltes vegades abans de preguntar-te.
Bueno, deixem-ho clar, la psoriasis no és contagiosa. No és una infecció, no es contagia.
No és una infecció. I ara, també, com estan proliferant una mica, ahir quan presentàvem la campanya, la doctora Marta Ferran de l'Hospital del Mar precisament ho puntualitzava. Deia, home, com estan proliferant una mica les malalties infeccioses de la pell, no? Sí. Doncs clar, s'accentua més aquest rebuig, no? Quan veus algú amb alguna cosa a la pell, no? Perquè tens por. Però per això també és molt important, jo sempre els diem als pacients de psoriasi, escolta'm, si veus que et miren, doncs, mira, no passa res, jo tinc psoriasis, això no es contagia, és una malaltia, doncs, escolta'm, amb la que he de conviure, em complica molt la vida, però no pateixis, perquè als pacients de psoriasis se'ns pot acariciar, se'ns pot petonejar, se'ns pot abraçar i no contagiem res. I necessitem tot això, també.
Doncs ja està en marxa aquesta campanya. Hashtag Destapate 2024. Doncs Montserrat Ginés, vicepresidenta de l'associació Acció Psoriasis, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Mireu, porten 12 anys amb aquesta iniciativa de hashtag Destapate 2024 i per posar una xifra sobre persones que pateixen, que tenen psoriasis a Espanya, com sempre són xifres rodones, per fer-ho així, estan diagnosticats amb aquesta malaltia psoriàsica més d'un milió a tot Espanya. Més d'un milió. I són molts, és que són molts. I això, aquesta passada desapercebut, aquestes coses, sobresalt l'estiu d'aquí, el motiu d'aquesta campanya, hashtag Destapate 2024. De seguida parlarem, per parlar d'oci, d'un museu que va obert fa 2-3 mesos, dedicats al rock. Però no al rock en si, sinó a guitarres icòniques del rock. Obert a Portaferrissa, a Barcelona. Parlarem amb el Juan José Castellano, el seu responsable. Però abans, sabeu, estem parlant d'amor avui, eh? Avui parlem de quan estàs amb la teva parella, com veus aquest... perquè diuen que l'estiu és on més es trenquen parelles, però també quan més es creen, no? Com està? I busquem els vostres missatges de veu. Veu de WhatsApp. Envieu missatges de veu de WhatsApp. 699-1309 i ens expliquen això.
Bon dia. Jo, en els meus 22 anys, he tingut només una parella. Vaig estar amb ella gairebé un any, si no m'equivoco, i considero que avui dia, a través de la meva vivència personal, és més difícil que una relació aguanti, a diferència si preguntaves fa 20 anys o 15, potser. El factor estiuenc, sí, jo crec que és un factor a tenir en compte avui dia, sobretot pels joves de la nostra edat, entre 18-25 anys, ja que la temptació és molt gran de passar-t'ho bé i de tenir un alliberament d'una persona a la que no puguis agafar en un moment concret. És a dir, quan estàs amb els amics i t'ho passes bé, a vegades la gent pot arribar a pensar per què vull tenir parella o per què tinc parella quan m'ho vull passar bé en aquest moment de la meva vida. Per tant, crec que el factor estiu juga una mala passada en la majoria de relacions, almenys potser a la meva no, però crec que en gran part de relacions dels adolescents actualment sí.
Gràcies. Ostres, quina meravella. Hem tingut dos testimonis, dos intervencions diametralment oposades, de maneres i d'èpoques, el que donen sí la manera de fer, la manera de socialitzar de l'època, de la manera i la forma i com es pot viure l'amor. Cadascú el viu com vol i com pot. També s'ha de dir això, eh? Va, que de seguida parlarem d'això. Recordeu, si voleu parlar de la vostra història d'amor en aquest cas, 699-1309. La calorada que se'ns ve sobre. Teniu ja les finestres preparades? Bricoventana Ponés. Bricoventana Ponés són les finestres modernes de Bricoventana Ponés, les que poden mantenir la teva llar fresca, acollidora, mantenir l'aire condicionat. Així que doni a la teva llar el confort que es mereix i renova aquestes finestres amb Bricoventana Ponés. Brico-Ventana Ponés per a una comoditat màxima i mantenir precisament la frescor a casa. Bricoventana Ponés. Brico-Ventana Ponés.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Estampado, estampado, estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
Escolta això, para adelgazar de una vez por todas y perder de 4 o 7 kilos en solo 3 semanas, hay que hacer el plan 1, 2, 3. Y en verano es que es más fácil. Enriqueta, que es dietista de Laboratorio Skinny Tech, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Buenos días. Mira, con el calor veraniego sudamos más y esto provoca que el metabolismo se acelere y quememos más calorías. Y además, con el plan 1, 2, 3 de Clinitec, adelgazar es más rápido porque multiplicamos por 5 su efecto y podrás lucir un tipazo este verano. Yo sé que a lo mejor estás cansada, cansado de probar de todo. Pues la solución te la traigo. El plan 1, 2, 3, fácil, rápido, no son batidos, sigues comiendo y sin efecto rebote.
Bueno, pues ya sabes que el plan 1, 2, 3 tiene registro sanitario, es económico, es fácil de hacer, uh-huh. Es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y en solo 3 semanas vas a perder de 4 o 7 kilos menos. Enriqueta, ¿cómo funciona? ¿Qué hacemos, por ejemplo, la primera semana?
Pues la primera semana son los sobres de piña. Son drenantes, eliminamos toxinas, nos deshinchamos, recuperamos la cintura, bajamos más de una talla y eliminamos los michelines.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Sobres de naranja, pura fibra, prebióticos, recuperas tu flora intestinal, regulas el metabolismo, eliminas el estreñimiento y ya me pierdes 3 kilos de grasa.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Rematamos con las cápsulas captagrasas saciantes, sin efecto rebote. Vas a perder de 4 a 7 kilos. Vas a poder controlar además tus niveles de azúcar, colesterol, al bajar de peso, porque lo vas a conseguir. Y además, ¿lo quieres? Pues te lo enviamos a tu domicilio, sin gastos de envío por ser oyente de COPE, sin desplazarte a ningún centro. Y ya puedes empezar mañana mismo a perder peso y volumen. El teléfono para que le llames, 650-51-52-53.
Y es que además, Enriqueta, hoy hay una oferta fantástica para que se consiga adelgazar ya de una vez por todas. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta oferta?
Esta oferta es un ofertón, ¿eh? Porque todos los oyentes que nos llamen ahora, Cruz, van a tener de regalo las infusiones veraniegas, la detox, más la lipo, más la adrena, para mantenernos superhidratados, para que nos ayudan, es un complemento a perder peso. Pero además, las llamadas más rápidas, sí, les vamos a regalar el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado para destruir esa grasita de las 3 zonas más resistentes, vientre, michelines y esa celulitis, decirle adiós, además con el plan 1, 2, 3. Ahora, adelgazar más de 4 kilos en tan solo 3 semanas es posible con tu plan 1, 2, 3. Repito el teléfono, 650-51-52-53.
Vamos a ponernos ese bañador, que es lo que nos toca. 650-51-52-53, el método más eficaz que multiplica por 5 tu pérdida de peso y volumen con el plan 1, 2, 3. Vas a bajar ya de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y el número, 650-51-52-53. Llama a este número y a este Enriqueta y todo su equipo pues para informar sin compromiso de todas las bondades del plan 1, 2, 3. Sí. Y además gratis con el plan 1, 2, 3, las infusiones y el gel adelgazante con el plan 1, 2, 3. Repito el teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta, patonets, patonets.
Patonets molt grans per tu i per tots.
Bueno, pues, després de parlar amb Enriqueta, parlem de rock. Parlem de rock and roll en tot cas. I d'un museu que ve tot just ha fet un mes... Mira, un mes i 10 dies ara mateix. Un mes i 10 dies. Avui és dia 17, va obrir el dia 7 de juny al carrer Portaferrissa, número 16 de Barcelona. I el museu es diu Guitar Legends Hall. Tenim una web, guitarlegendshall.org. I és un museu que acaba d'obrir. I tenim precisament amb qui amb nosaltres per parlar d'aquest museu, el Juan José Castellano. Juan José, com estàs?
Bon dia, encantat.
Tot bé o què?
Perfecte.
Espera, que no, ara si et sentim, ara et sento. Hola?
Ara sí?
Ara sí, et sento.
Què tal, bon dia?
Què tal?
Molt bé.
Escolta'm, Guitar Legends Hall.
Sí.
Què trobem aquí?
Aquí trobes guitarres icòniques, que moltes d'elles formen part de la història i que han sigut propietat d'artistes molt reconeguts.
És a dir, els fans del rock i de grans artistes suposo que estaran encantats, no, de veure això, perquè és com veure, jo què sé,
sí,
una d'aquestes peces...
Algunes són el Sant Grial, no, podien dir. Ja, no sé, pots trobar una guitarra que ha estat amb Paul Stanley i The Kiss durant de gira per tot el món, des del 2018 fins l'any passat. Pots trobar una guitarra d'Eric Clapton de l'any 48... hi ha moltes coses interessants. Sí,
bé, sí. He obert fa, res, un mes, no?
Sí.
D'on surt tota aquesta col·lecció de guitarres? Perquè, clar, qui les té? Com les aconseguiu? Pues són, mira, sessions? Són vostres? Com va?
No. Jo vaig començar fa uns 5 anys aproximadament. Vaig començar a col·leccionar.
Són teves?
Són meves. Jo sóc el propietari de la col·lecció, sí.
O sigui, m'estàs dient que totes les guitarres...
Sóc un malalt.
M'estàs dient que totes les guitarres... Tenies tantes que has obert un museu?
Sí. Va, per aquí va la cosa. Sí, jo vaig començar, ja et dic, fa uns 5 anys vaig comprar una guitarra, que la vaig comprar perquè em va fer molta gràcia. És una guitarra, una Gibson Les Paul, que havia sigut propietat de Slash. Mm. I a partir d'aquí, pues, va picar la història aquesta i vaig començar a comprar una, demà una altra, després una altra, i pues, fins l'any passat, que tornava de viatge amb el meu fill, tornaven de viatge, i estàvem parlant de la col·lecció, i va dir, vam parlar, hosti, què fem amb això? Algú s'ha de fer, perquè estan ficades dintre de maletes guardades en una habitació, que moltes d'elles ja ni les has vist perquè estan al fondo ni no les treus.
Ah.
I la veritat és que, hosti, per què no muntes un museu? Ostres. La veritat és que havia pensat en muntar una sala petita, un més aviat pensada de cara a tocar en directe i de més, no? I hem acabat amb el museu aquest, que tenim 1.400 metres quadrats d'exposició.
M'acabes de deixar una mica... I com l'has... A quina edat vas començar?
No, fa 5 anys... Bueno, jo ja tenia guitarres i col·leccionava, però guitarres normaletes.
I com les trobaves? Vas a subhastes?
Sí, el que passa que jo a subhasta no he entrat mai, perquè la subhasta és una miqueta complicada, perquè hi ha moltes comissions pel mig i els preus s'encareixen moltíssim, i si compres fora d'Europa és molt complicat, amb l'IVA i tot això. Jo he comprat més aviat amb col·leccionistes, o fins i tot algun particular que he trobat, no? Però més aviat amb col·leccionistes. Itàlia, Alemanya, Estats Units...
Clar. I els preus? Perquè, clar, si estem parlant de... No vull ser indiscret amb això, però...
No, home, són guitarres cares. Imagina't que tenim, per exemple...
Home, si són icòniques i úniques, han de tenir un preu molt elevat.
Imagina't, no? La guitarra de David Knopfler, la guitarra rítmica amb la que es van gravar els dos primers LPs de Dire Straits.
Estàs parlant d'una llegenda.
Sultan So Swing, la Stratocaster amb la que es va gravar aquesta guitarra, pues la tenim allà al museu. És aquesta guitarra.
I tot això està aquí, a Barcelona.
Sí.
Quina de totes les guitarres que teniu aquí al Guitar Legends Hall, que, bé, si busqueu per internet ho trobareu tot, per anar al museu al carrer Portaferrissa 16 esteu, no?
Sí.
Carrer Portaferrissa 16. I a més, aquest divendres feu un tribut a Bon Jovi.
Sí, sí. Estem quasi sold out ja. Estem quasi a tope ja. Sí, que molt bé.
Avui, el divendres, encara queda alguna cosa. El 19, el divendres, un tribut a Bon Jovi. Allà... Quina seria per tu la joia? Suposo, no sé si té un punt això de sentimental també.
Sí.
Per tu quina seria la top de tops?
Jo diria, a mi m'agrada molt Dire Straits i jo crec que seria la que t'he comentat.
No?
Però també la que et comentava de Kiss és molt interessant perquè me la va donar ell en mà, la vaig poder anar a recollir al backstage del concert de Lyon que van fer l'any passat, però hi ha coses molt interessants. Per exemple, una guitarra que és molt atractiva és una guitarra de Steve Bay, que està pintada amb la seva sang, per exemple. No? I aquesta guitarra
Què? Que està pintada amb la seva sang?
Amb la seva sang. El fabricant de la guitarra va voler fer una sèrie limitada amb la que le deien de ADN i van parlar amb l'artista i van dir, escolta, com podíem
nos
representar...
Nos prestes un par de litros de tu sí, sangre, por
pues,
favor?
Pues mira, per aquí va anar el tema. Perquè...
Bueno, sí?
No, no, van enviar un litre de sang al Japó, on es pintaven les guitarres, van barrejar la pintura amb la seva sang, sí. I la pintura, com que la sang tenia una densitat diferent a la pintura, no es barrejava bé, i queden unes llàgrimes a la guitarra, i a les llàgrimes que pots veure són les... és la sang de Steve Bay a la guitarra, o sigui que...
I això es pot veure al museu?
Això es pot veure al museu.
Carai, escolta, Juan José Castellano, propietari de tota aquesta col·lecció de guitarres del Guitar Legend Hall, gràcies per estar aquí i explicar-nos aquest inici de museu, que vagi que sigui per molts anys. Ja veieu, va obrir fa tot just un mes i tenim tota aquesta col·lecció de guitarres perfectament fetes, fins i tot amb aquestes curiositats, que si t'agrada ho gaudiràs molt. I si no ets molt fan del rock, ho gaudiràs igualment, perquè són aquestes històries que no pots deixar passar. Això està al carrer Portaferrissa 16, és el Guitar Legends Hall, que també a la web ho trobareu. Bé, de seguida parlarem d'una història de fotoperiodisme bèl·lic. Què es dedica això? Doncs on parlarem. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.